Temps ara per l'economia. Temps ara per l'informe econòmic del professor Anguera.
Josep Anguera, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia. Una mica tapat i sí, amb alguns esquitxos, però que ja també toca.
Comença sí a ploure cap aquí la teva zona, Josep, o encara no?
Sí. Taniol s'està esquitxant, no és un diluvi, però benvingut aquestes gotes que almenys han fet baixar la temperatura i una mica regar el camp.
I tant que sí. Aquí també, si no ho fa ara, que no ho veig ben bé a través d'aquest vidre, però vaja, li deu faltar poc, eh? Anem a parlar d'economia i mira, avui comencem per la Índia, que potser no en parlem gaire sovint, Josep, o bé, a vegades hem fet algun comentari, però tenim un parell de notícies relacionades amb aquest tema i una d'elles, bé, la primera seria una mica més una anàlisi, no?, o una explicació de què està passant a nivell econòmic a la Índia. Sabem que és un país enorme, amb molta població, i sovint ens arriben certes notícies que a vegades preocupen més que alegren, diguéssim, però vaja, també a nivell econòmic n'hem parlat molt poc i a partir d'una anàlisi interessant que tu vas trobar i que em vas compartir i després d'una altra notícia que ha sortit aquesta setmana, em voldríem parlar una miqueta. Explica'ns una mica, Josep, a la Índia econòmicament, com estan, què està passant? Estem parlant d'una potència, estem parlant d'un país amb moltes dificultats, on ens situem?
Home, sí, en primer lloc, dic, esclar, que això de parlem de l'Índia com si parléssim a vegades de Mònaco o d'Andorra, no? Sí, és un país, no?, de la ONU, sí que és un país. Però resulta, com has dit tu, ja has anunciat, has avançat, clar, són 1.400 milions, 100 milions amunt, 100 milions abans, perquè no els tenen tots controlats, perquè és una, socialment l'Estat encara és molt, molt feble. Però és clar, és la cinquena part de la humanitat.
Sí,
és que, i la democràcia més gran del món, perquè aquesta gent voten tots. Vull dir que és herència de quan eren la perla de l'imperi britànic, no?, de la reina Isabel. Doncs bé, però fins ara totes les notícies que hem tingut, doncs sí, com dius tu, doncs més aviat són males trucances, males notícies, problemes, no?, els que han anat, els europeus i nord-americans que han anat allà, doncs les primeres impressions doncs són fatals, no?, perquè la gent veu aquella quantitat d'escombraries i de gent pobra, però resulta que sí, això està canviant d'una forma substancial, tot i que també hem patit molt el tema de la pandèmia, perquè, esclar, són el tercer món, són és un dels països pobres, sobretot estructuralment, no perquè no hi hagin rics, perquè també al segle XIX era famós dir, no, ets més ric que un marajà, no sé si et sona això, o vius millor que un marajà. Per què? Doncs perquè els que eren rics allà ho eren molt, no? Però les diferències socials són molt grans. Doncs sí, hi ha males notícies, continua havent-hi, l'impacte de la pandèmia ha estat brutal, gairebé han mort 10 milions de persones degut a això, i a més ara, l'altre dia llegia que han arribat a temperatures de 60 graus.
Sí.
O sigui que no, jo vaig estar, perdona per la qüestió personal, vaig estar a l'Afganistan als anys 70 i estàvem a 55 graus i semblava que era impossible, doncs a 60 ja no m'imagino, no? Doncs bé, això és així, però m'agrada doncs també que hagi sortit aquest tema, perquè sembla ser que s'està havent-hi una transformació poc coneguda per nosaltres, poc coneguda, basada en la tecnologia. Com que la tecnologia s'ha convertit tant en una cosa força barata i poc elitista, i a més, els diferents governs, els últims governs que hi ha hagut a l'Índia, repeteixo, governs democràtics elegits per un cens electoral brutal, doncs s'han dedicat molt al tema de formació i de professió professional i universitària, doncs estan fent un sprint d'una velocitat increïble, i això està portant doncs canvis a la pròpia societat índia. Pensa que cada any es llicencien 500.000 d'enginyers.
Caram.
A veure,
anualment, cada any.
És molta gent, i l'any següent 500.000 més, ja en tenim un. Això què vol dir? Que, a més, sembla ser que per la seva tradició, al llarg de la història, tenen una capacitat tecnològica d'adaptació cerebral a temes de problemes matemàtics, a problemes d'enginyeria, que sobresurten sobre la mitjana mundial. Uh-huh. I a més, pràcticament el domini de l'anglès a moltíssima gent, o sigui, uns quants centenars de milions, hem de parlar, tenen l'anglès com a segona llengua, perquè, esclar, la impronta de l'imperi britànic, segur que van haver-hi coses, bueno, segur, molt negatives, però algunes positives els hi ha reportat això, i per tant, molta gent, i tots aquests, jo n'he conegut d'universitaris que aquí han vingut a universitats europees i es fan dir sí senyor. Per tant, com que a més, Estats Units està ja tenint una mica de por, de recel respecte a l'economia xinesa, perquè veu que en alguns aspectes els estan superant, també s'han donat compte que hi ha empreses nord-americanes que comencen a girar-se cap a la Índia, perquè troben un país amb creixement econòmic important, i a més, que no els hi passa com en altres països, no? Que no tenen prou tècnics, com està passant aquí a Catalunya mateix, prou tècnics en informàtica, en intel·ligència artificial, i allà sí, allà hi ha uns sous més baixos. Per tant, el tema de Xina segurament l'haurem d'anar seguint, perquè està recuperant, pensa que està tenint percentatges de creixement del 7%. I això, a part de la sortida de la pandèmia, que tots hem recuperat en bona mesura la marxa, el pas, no? Però les previsions és de que no només s'estiguin sortint de la pandèmia a un bon ritme, sinó que el creixement econòmic, com va passar durant molts anys i encara passa a l'economia xinesa, doncs serà d'un sostingut, un creixement sostingut important. Per tant, doncs, segurament en tornarem a parlar, perquè hi ha una cosa ben curiosa, això que et deia de la utilització de la tecnologia, de les TIC, no? De tot el tema de la transformació digital, de la mateixa manera que, per exemple, el continent africà, el Bizum s'està imposant, i la gent, que tothom té mòbil, jo he vist caminar a Etiòpia, gairebé amb xancleta, uns pantalonets curts, una persona per la carretera que en el barret hi portava plaques solars per anar carregant el mòbil. O sigui que, tal com et deia abans, el tema aquest de la tecnologia digital, a diferència de com va començar, ara, diguéssim, s'ha baratit molt. Uh-huh. Llavors, doncs, el govern, els diferents governs, repeteixo perquè van canviant, de l'Índia, han fet una mena de serveis socials que abans eren inexistents, però en base digital. O sigui, no a base de funcionaris que vagin als pobles i a les aldees que diuen allà. No, o sigui que com que la pràctica majoria de la gent està connectat, doncs des dels pagaments per desterrar o per aminorar la circulació de circulant, que afavoreix evidentment a l'economia submergida. Doncs, però també l'assistència social digital, o sigui, a través de la identitat digital de molts indis, estan arribant unes quantitats d'ajudes molt grans que fan que aquelles grans diferències, però grandíssimes diferències i bosses de pobresa que es comptava per centenars de milions, s'estiguin reduint. O sigui que encara estan lluny de nosaltres, per descomptat. Uh-huh. Però aquelles, si als anys 70 o 80 visitaves la Índia, inclús més cap aquí, finals de segle passat, i veies, tornaves, si aconseguies superar la prova del tercer dia, que diuen, doncs tornaves pensant, pobra gent, no? Ostres, com estan, no? Doncs això està realment canviant, i això fa que sigui positiu, perquè és una part de la humanitat molt important, però també perquè moltes empreses europees, japoneses, nord-americanes, s'estan fixant, com ara fa 20 o 25 anys es van fixar amb la Xina, no? O sigui, un lloc per poder fer inversions i per poder fer grans negocis a escala mundial. que passa és que hauran de reformar una mica les estructures burocràtiques perquè encara porten una mica d'endarreriment i una mica el nivell de corrupció doncs, és alt, i això la digitalització ho redueix poc. Però si avancen cap aquí, jo crec que, vaja, que en seguirem parlant i escoltant i analitzant notícies, perquè és una societat i una economia doncs, molt a tenir en compte.
I precisament la Índia és una de les, dels 8 països que han creat o s'ha creat aquesta mena de, que s'anomena el Marc Econòmic de l'Indo-Pacífic, IPEF, aquestes sigles que a vegades no sabem ben bé què són, impulsat pels Estats Units, i que entenc que en línia del que ara explicaves, Josep, això ha vingut una mica per fer front a la Xina.
Sí, 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 sí. Això és una iniciativa no d'aquests països, que són 5 de grans i 8 de petits de l'àrea del Pacífic, del Pacífic oriental, també perquè una manera de fer-li un bypass o una mica de bypass a la Xina, doncs han vist una oportunitat. Ara hi ha, a part de recels polítics o geopolítics, també hi ha una altra cosa de lògica econòmica. Recordes que fa unes setmanes vam parlar dels problemes de subministrament de circuits electrònics que feia que moltes empreses industrials no poguessin reprendre l'activitat econòmica al 100%, la mateixa SEAT de Martorell, per anar a casos concrets, per falta de semiconductors, que faltaven plaques, no? Te'n recordes,
sí,
no?
Sí, que sí,
n'hem parlat?
Sí, sí.
Clar, com que tots els països rics es van bolcar amb la Xina, de dir, coita tu, portem allà unes patents i amb aquells sons tan barats doncs farem aquí una milionada. I ara s'han trobat que hi ha hagut problemes després de la pandèmia, per la recuperació econòmica, perquè la Xina no donava, no produïa i no exportava prou semiconductors, amb la qual la represa econòmica post-pandèmia s'ha enlentit una mica. Llavors, doncs, no cal ser una ment massa privilegiada per dir, home, potser que no depenguem tant d'un únic país, grandíssim, evidentment, com és la Xina, sinó que mirem algun altre país amb possibilitats. I aleshores hem vist que doncs, si diversifica una mica aquesta fabricació d'aquests productes en un altre lloc, i hem vist que a l'Índia pot ser això. No? I per tant, doncs, països com Austràlia, com Japó, Corea del Sud i sobretot Estats Units han impulsat aquesta àrea, que a veure, no és ben bé una Unió Europea, vull dir, no hi ha una integració tan gran com la que hi ha hagut aquí. Però sí que, d'alguna manera, doncs és una manera, primera, una de política, per dir-li al govern de la Xina, ei, no t'enfilis tant a la parra, que no ets el rei del mambo, no? Per parlar col·loquialment, tenim altres possibilitats a més de vosaltres. Però és que, a més, aquesta possibilitat de fer aquest bon grup de països, doncs pensa que és el 40% de la producció mundial, que no és poc.
Aviat està dit.
Perquè, esclar, juntes Japó i Estats Units ja és un bon pessic. Si a més n'hi posen uns quants altres, doncs com Austràlia i l'Índia, doncs, evidentment, Corea del Sud, però ja és molt més petit, doncs és el 40%, o sigui que gairebé un de cada dos euros de fabricació, digue-li dòlars, és una manera de comptar, no?, del món, es fa en aquesta àrea. Llavors, doncs, jo crec que no és, a part de les intencions, no és una mala idea doncs, que hi hagin aquests ponts de comunicació, aquests acords, que ja dic, no és una liberalització total del comerç exterior, però és una forma de prendre decisions més consorciades, més agrupades, no? I suposo, seguirà havent-hi, evidentment, com sempre hi ha, doncs, competència, no?, entre ells mateixos. Però d'alguna manera el crear aquesta àrea, aquesta aliança comercial, doncs està promovent una pacificació econòmica d'aquesta zona del món. A veure, per això, per la Unió Europea i, per tant, per nosaltres, no, en pros i contres no és massa bona notícia, perquè això confirma una vegada més que la centralitat d'Europa, que fa uns anys era molt important, doncs segueix decaient, i amb això doncs, ens obligarà a innovar i a fer anar la imaginació i a arriscar, perquè si no anirem perdent pistonada. O sigui, que diguéssim, socialment veure que els altres surten de la pobresa està molt bé, vaja, qualsevol persona, bona persona, se n'ha d'alegrar, però que sapiguem que si ells milloren, en part podem empitjorar nosaltres. Uh-huh. I que haurem d'estar alertes i no allò dormir a la palla perquè has estat molt, molt afortunat o molt, molt ric durant un temps. Això ens obligarà a expulsar-nos la pols i a no descuidar-nos i a seguir doncs, progressant i esforçant-nos i innovant. Això està per veure. També és un incògnit de veure com resulta. O sigui, això és gairebé és una declaració d'intencions, més quan amb la nova administració o govern nord-americà pensa que fa poc més d'un any encara hi havia el govern del senyor Trump, del senyor Donald Trump, uh-huh. que precisament anaven a sentit contrari. Ell i el seu govern van impulsar tot de mesures aïllacionistes, no? Allò de l'American First, si te'n recordes, era sí. dir, bueno, ens ocupem nosaltres i que de la resta del món s'ocupi la resta del món.
Exacte.
Cosa que abans d'entrar en això gairebé era inimaginable. I ara el president Biden doncs, està una mica retornant i jo crec que aquesta iniciativa, a part del que he dit abans, també s'emmarca amb aquesta voluntat de l'actual govern nord-americà de tornar a estar, evidentment, ad majorem glòria dels Estats Units sempre, però de tornar a estar implicat amb la resta del món i, vaja, si això es pot controlar d'alguna manera, jo crec que també no, a nivell global és una bona notícia.
Mm-hmm. Doncs, evidentment, ho anirem seguint, perquè és com tot, l'economia evoluciona, evidentment, en funció del que va passant al món. Hi ha un altre tema, que és el pacte de rentes, que m'agradaria, Josep, que ens hi posessis una mica de llum, perquè a mi em va cridar l'atenció un subtítol d'una notícia precisament que parlava d'aquest tema, que deia d'un possible repartiment acordat dels costos, diu, es passa al sálvense quien pueda, que això és molt propi d'aquest país. Llavors, explica'm una miqueta què és això del pacte de rentes i en quin punt estem.
Bé, el pacte de rentes, anava a dir, com el seu nom indica, no, perquè és un nom bastant críptic que coneixem, nosaltres ens sembla molt normal, però els economistes, perquè és clar, és una eina normal.
No, però la majoria de la gent de peu potser no tant,
és una mica críptic. Però vaja, per entendre'ns, és dir, quan sobretot quan es dispara la inflació, com que hi ha la temptació de que com que se't dispara la inflació i les coses que compres, des de l'electricitat, l'energia, el menjar, doncs s'incrementa, doncs tu, amb allò que produeixes, també, clar, dius, doncs, si pots, doncs augmentes els preus. Llavors, com que tu el que produeixes augmentes els preus, la gent que compra demana, els consumidors, que la majoria som treballadors, doncs demanem augment de sou.
Exacte.
Per no perdre pistonada i poder seguir consumint el mateix. Llavors, és clar, si augmentes els sous, torna a haver-hi ganes de tornar a augmentar els preus i és el que se'n diu, on diem nosaltres l'espiral, preus salaris.
Uh-huh.
Llavors, clar, com va passar amb la transició econòmica a finals dels anys 70 a tot l'estat espanyol, doncs es torna a parlar d'un pacte de rendes i ara vaig a respondre a la teva pregunta després d'aquesta introducció. Què és? Què dimonis és un pacte de rendes? Doncs és asseure's tots els agents socials, que per alguna manera podríem dir els empresaris i els treballadors a través de les seves associacions i el govern, i dir, a veure, anem a fer, seiem i a veure si aconseguim fer sacrificis, però que siguin uns sacrificis compartits.
Mm-hmm.
Què vol dir això? Doncs, que els treballadors no demanin augments de sou indexats, o sigui, que augmenti els sous igual que la inflació, sinó una mica menys.
Mm-hmm.
Bé, que els empresaris també redueixin els preus en contra dels seus beneficis. O sigui, que no és allò d'anar augmentant els preus i a sobre augmenten els beneficis. Tant és un sacrifici compartit. Després, tot el sector públic, els treballadors públics que no depenen d'una negociació salarial col·lectiva com els privats, sinó que depenen del pressupost, dels pressupostos anuals, començant per l'estatal i arribant al municipi més petit, doncs que també acceptin de bon grat, per dir-ho d'una manera, o sense massa protesta, per dir-ho ja d'una forma més clara, doncs aquesta pèrdua del poder adquisitiu. I també l'altre gran tema són d'aquells que ja no són treballadors però ho han estat i estan cobrant les seves pensions de jubilació, fonamentalment de jubilació, fixa't que en els últims temps i amb el govern actual s'ha aconseguit que els pensionistes es vagin revaloritzant els jubilats, a les seves pensions de jubilació igual que la inflació, això es fa molt poc, i després que els treballadors també en la reforma laboral que va haver-hi, doncs que en els seus convenis col·lectius més o menys vagin recuperant el poder adquisitiu en contra de la inflació. Doncs bé, aquests quatre grans grups: empresaris, treballadors en actius privats, del sector privats, treballadors en actiu del sector públic, i hi ha extreballadors que estan rebent la seva pensió de jubilació, doncs hi hagi un repartiment de sacrificis, de costos. Això és un pacte de rendes, no? Semblava que com que la ministra aquesta, que ara no me'n recordo, Yolanda Díaz, em sembla que és, no? Que és vicepresidenta del govern, em sembla que és del grup jo sí que ho sé, que és del grup de Podemos,
d'Unides,
no?
Podem, sí.
Izquierda Unida i Podemos, doncs va aconseguir un èxit força bo asseient els agents socials, empresaris i treballadors amb la reforma laboral.
Sí.
Doncs pensàvem, bueno, doncs, si hem aconseguit això, que era tirar la reforma laboral dels governs del Partit Popular enrere i que va deixar, sembla ser, bon gust de boca, doncs ara anem pel pacte de rentes i que serà igual. I aquí...
Va ser que no,
doncs, No, això que és aquest optimisme, que a veure, que era un optimisme tonto, no? Perquè si s'havia aconseguit l'altre, doncs sempre la segona cosa... Sembla que si has fet un primer pas difícil, el segon pas serà més fàcil. Doncs en aquest cas no ha estat així. Perquè, a veure, sobretot en el sector, dins de la COE, del sector empresarial, hi havia algunes agrupacions que estaven molt en contra del senyor Garamendi, que és un senyor molt dialogant, i que van dir, a veure, deixem, aquesta te la deixem passar, però cap ni una més, no? I suposo que ara també això és aquesta reacció de dir... sobretot són els empresaris els que més s'han negat en aquest pacte. No és que els altres tres grups s'hi hagin posat molt de cara, però la negativa, la frenada, sobretot, doncs ha vingut de la part empresarial, que ja et dic, repeteixo per el que jo m'ha arribat, és que han dit alguns sectors, no tots, però una part majoritària, la reforma, mira, ens va agafar una mica distrets, potser, però amb el tema dels salaris no. Llavors, què passarà? No? Suposo que...
El salvense quien pueda em preocupa, aquest salvense quien pueda.
Això, de lo mío, ¿qué? No? Doncs, a veure, llavors serà una mica una altra vegada com abans, no? En els sectors que vagin millor econòmicament, els convenis entre els convenis col·lectius, que gràcies a la reforma laboral es tornen a agafar importància, doncs aquests segurament aconseguiran els treballadors, doncs, vaja, poder mantenir força la capacitat de compra, la capacitat adquisitiva dels seus salaris. O sigui que aquests, si no creixeran igual que la inflació, hi aniran molt a prop. En canvi, els sectors menys combatius, amb menys beneficis dels empresaris, ja estic pensant que això ens pot afectar molt aquí, perquè estic pensant en amplis capes del sector del turisme, de restauració, d'hostaleria, que a més els nivells de sindicació són molt baixos, aquests que ja tenen sous baixos, aquests seran segurament dels més perjudicats si no hi ha un pacte de rendes, no? I mira, ara mateix, per la temporada d'estiu, segurament ho has comentat i te n'has assabentat, que hi ha una sèrie de bars i restaurants que no troben cambrers.
Sí, sí, sí.
I que alguns diuen que si han de pagar els sous que s'estan dient que volen els pocs, relativament pocs cambrers que hi han, que no obriran, perquè doncs són establiments que, diguéssim, la seva eficiència econòmica és baixa, i que potser, encara que volguessin augmentar el sou dels cambrers personalment, humanament, no els hi surten els números i, per tant, per tenir pèrdues, doncs tanquen. Doncs aquests sectors, diguéssim, que no se m'ofengui ningú, poc eficients econòmicament, d'una rendibilitat, o sigui, que molta feina i pocs diners.
I poc calaix, sí.
Poc calaix, diguéssim, tenint en compte que se'ls ha augmentat el preu brutalment de l'electricitat, que si fan servir combustibles també és augmentat, o sigui que ataquen per tot arreu, doncs aquests, els convenis col·lectius o individuals d'empresa, o els mateixos autònoms, no? Doncs aquí doncs ho tindran molt, molt malament si no hi ha aquest acord social que en diem política de rendes. I, per exemple, pel que fa als empleats públics, pensa que tot i que la Comissió Europea ha donat una mica de marge un any més perquè tots els governs tornin a l'ortodoxia comptable, que què vol dir això? Doncs reduir la despesa pública i augmentar els ingressos, perquè doncs els nivells d'endeutament que s'han fet són molt grans, no?, per salvar la pandèmia, però això que hi ha hagut una mica de relaxació, que ara ja diuen que potser fins al 24 no ho exigiran, però això què vol dir? Que els governs, amb els empleats públics, o sigui que allò que depèn del pressupost general de l'Estat, doncs aquí ens sentirem a parlar segurament de que hi haurà molta mobilització perquè aquests empleats públics, segur, no estic cridant a la vaga, que ningú ara pensi que estic aixecant una bandera reivindicativa, però sí que la previsió, tal com ho veig jo, serà de que hi haurà retallades salarials, o sigui que els funcionaris públics i els treballadors públics no funcionaris, tot aquest sector públic, tant en laborals com en funcionaris, segurament aquests veuran afectats la seva capacitat adquisitiva perquè els seus salaris perdran poder de compra. O sigui que els augments que veurem en els pròxims anys, com a mínim a partir del 24, si no passa alguna cosa el 23, doncs és que augmentaran menys que la pèrdua, que la inflació, que la pèrdua de poder adquisitiu.
Josep, abans d'entrar a l'últim tema que tenim, respecte al que comentaves ara, que és un tema que avui havia sortit i que, bueno, bé, avui no, ja fa dies, i que ahir també des d'Economia vam fer aquestes declaracions dient als hostalers que no trobaven doncs personal que paguessin més, perquè si no en trobarien. Aquí, econòmicament, és un tema de mal pronòstic, perquè tu ens explicaves, és a dir, falten cambrers, entenem que falten personal per les condicions, però si aquestes condicions s'accepten, pel que tu deies, el negoci diu que no és viable. Aleshores, aquí, en quina situació i quina solució hi ha econòmicament parlant,
Doncs segurament una cosa que fa molts anys alguns economistes cada vegada més estan o estem promovent, és a dir, per la situació geoeconòmica de l'Estat espanyol i més concretament de Catalunya, doncs el sector turístic s'ha de reconvertir. En quin sentit? Doncs menys gent i major qualitat. Allò de dir, potser menys Ryanair i més companyies així de bandera. O sigui, l'altre dia estàvem parlant d'una cosa com molt elitista, no, com és el golf. Doncs aquí una mica més al sud de casa nostra, a Caldes, hi ha un camp de golf, doncs es veu de molta qualitat. Clar, evidentment, els que van a fer uns forats, que diuen, en aquest camp de golf, no van amb Ryanair. Bueno, potser sí, però per entendre, com a metàfora, com a imatge, no? És un tipus de client, de turista o de viatger, d'un poder adquisitiu alt, no? Llavors, una mica la cosa segurament anirà per aquí. No tant perquè s'hagi planificat així, sinó perquè les condicions de la realitat ho imposin, doncs segurament anirem a una reconversió en el sentit que els teòrics dèiem, no? De dir, no calen tants milions de persones amb els costos negatius i costos externs que provoquen, i que els menys que vinguin doncs tinguin un desig de menjar de més qualitat, de turisme cultural, no? De recerca del paisatge, no només d'aquells pocs metres de la costa, no? I això què voldrà dir? Doncs tancament d'aquestes empreses que es dediquen al turisme de poc poder adquisitiu i molta gent, no? I llavors aquestes empreses que quedin, doncs aquí podran pagar uns sous més elevats. Pensa que dels cambrers o dels xefs de cuina o de qui sigui, pensa que ara una de les coses que també ha passat és que el nombre de cambrers potencials s'ha reduït, o sigui, no, perquè després de la pandèmia molta gent que treballava des de feia anys i panys en un mateix restaurant, en un mateix hotel, doncs s'ha buscat la vida en un altre lloc, i ara ja estan en un altre lloc, i alguns podran retornar si els hi paguen igual que en aquest altre lloc, però altres ja estan allà, o sigui que, a més de voler cobrar uns sous més alts, és que hi ha menys cambrers disponibles. Clar, i ja dic, si no hi ha una orientació de política industrial turística molt forta per part del govern, dels governs, que ja, repeteixo, tenint en compte el nivell d'endeutament i la volta de clau que ens farà el 24 a la Comissió Europea, no veig que hi hagi massa disponibilitat de diners públics per ajudar aquesta reconversió, doncs segurament la reconversió es farà a la brava, no? O sigui, tancant hotels de poques estrelles, tancant restaurants de poques estrelles i a mica en mica anar reduint l'atractiu per a aquest grup tan nombrós de turistes i de visitants de poc poder adquisitiu. No sé, ara m'estic pensant en aquelles festes de final de curs d'estudiants britànics, no? No només a Magaluf, sinó també per alguna platja de la Costa Brava, doncs que com que és molt barat emborratxar-se, ara que tinc, es pensi que tinc mania a aquests grups d'estudiants que no tenen per què ser representatius, però vaja, com és que la gent agafa l'avió i se'n va fer, no sé, un comiat de solters a milers de quilòmetres, perquè van a un lloc que el vol és barat i l'estada allà també.
Clar.
Doncs bé, aquestes qüestions, si es van limitant per diversos motius, sobretot en part econòmics, doncs segurament anirem girant, i aquí doncs les comarques gironines són sensibles, unes més que altres, cap a un turisme segurament més sostenible, més rendible, però amb menys establiments, amb menys empreses i amb menys llocs de treball. I els que quedin, repeteixo, doncs els cuiners, els cambrers, els caps de sala i tot el personal tindrà un nivell mitjà més alt, i que per tant els salaris seran més alts i les empreses doncs també faran més beneficis, i es farà, ja repeteixo, segurament a la brava, d'una forma poc planificada i amb pocs recursos públics, aquesta reconversió.
Doncs, aclarit aquest tema, anem per l'últim, que se'ns acaba el temps, de fet. Ràpidament, és un tema que és recurrent, perquè hem parlat moltes vegades de la reforma de les pensions a l'Estat espanyol i de les discrepàncies amb Brussel·les en aquest sentit. I algú pot pensar, bueno, i què passa si no hi estan d'acord? Bé, sí que passa, perquè moltes ajudes venen condicionades a que es compleixin una sèrie de coses. I el tema de les pensions és un tema que habitualment està damunt la taula, i ara sembla doncs que hi torna a ser altra vegada els dubtes. Explica una miqueta, Josep, què es planteja o quins dubtes planteja Brussel·les respecte a la reforma de les pensions espanyola?
Bé, doncs l'última reforma és una resposta positiva a les reivindicacions d'aquestes mobilitzacions dels pensionistes. Recorda que em sembla que va ser un jubilat valencià que va començar a sortir amb un cartell dient algo així, ara no literalment ho deia, soy viejo pero no tonto,
sí,
o alguna cosa així, no, o no idiota. clar, i llavors, doncs, el raonament era absolutament normal. Escolta, jo he estat cotitzant 45 anys, em vaig posar a treballar als 14 anys, he pagat els meus impostos, i ara, que ja no sóc útil, doncs resulta que no rebo la pensió que esperava rebre, no? Per dir-ho d'una forma molt, molt sintètica. Llavors el govern ha reaccionat, aquest, l'actual govern, doncs, i ha dit, no, no, això tenen raó, i el que farem és que cada any doncs s'augmentin les pensions públiques, augmenten les, amb la mitjana de l'encariment del cost de la vida dels 12 mesos anteriors, perquè això ho compten de novembre a novembre. Uh-huh. Doncs, esclar, això representa una satisfacció a unes justes aspiracions i reivindicacions, però amb molts més diners, costa més diners. I com que, de moment, l'augment de les cotitzacions està sobre la taula, però encara no s'ha aplicat, doncs tant el Banc d'Espanya com la Comissió Europea i el Banc Central Europeu han començat a fer quatre números i han dit, escolteu, això no ho podreu aguantar. Aleshores, recorda que en els governs del Partit Popular, presidits pel president Rajoy, doncs va haver-hi també una reforma que deien que l'increment de les pensions, sobretot dels jubilats, doncs aniria en funció de com evolucionava l'esperança de vida.
Sí, sí.
I això, diguéssim, en termes normals vol dir, com que els jubilats ara viuen cada vegada més, no? Perquè, doncs així, si a mesura que vagi augmentant els anys que segurament viuran aquests jubilats, els anirem retallant la capacitat adquisitiva perquè, doncs, els hi donarem els mateixos diners que si haguessin viscut menys anys, però disminuïts perquè viuran més anys. Vull dir que econòmicament sí que ho pots entendre, però que humanament
no,
això
no
és terrible.
Cert.
No? Aleshores, doncs, el govern actual ha dit que això no ha de ser així i que ha començat a posar mesures, però encara no està tot, no està ben decidit, per augmentar les entrades. Si les sortides, els pagaments han de ser més grans, les entrades també, perquè si no això entra en fallida tècnica i què voldria... Ara que, a més, els últims governs han esgotat tot el fons de reserves de la Seguretat Social, o sigui, no hi ha Guardiola, doncs, esclar, sense Guardiola, això què vol dir? Que per pagar totes les pensions s'ha de fer una part a través dels impostos, no? Uh-huh. I si es fa a través dels impostos generals, això vol dir que la despesa normal que es paga amb els impostos també es reduirà. Total, que la Comissió Europea està instant des de fa temps a dir, ei, nois, mireu això i doneu-nos una solució que sigui acceptable. I per fer-ho, per pressionar el govern espanyol, doncs és el que tu has dit, com que estem rebent, vam ser el primer país en rebre aquests fons estratègics, no?, de la Unió Europea, des de Brussel·les, no? Però esclar, aquella quantitat tan gran de diners es fa amb diversos pagaments. Llavors ja estaven dient, mireu que el segon pagament que està previst per d'aquí uns mesos, no us el transferirem si no arregleu-lo de les pensions. Vull dir que és una palanca, un argument bastant convincent.
Bastant, sí.
I llavors hi ha una mena de tira i afluixa entre el govern d'Espanya i el govern de la Unió Europea, que els espanyols diuen, o diem, perquè estem parlant de les nostres pensions i del govern que ens afecta, doncs diem, escolta, d'acord, però doneu-nos uns mesos més per acabar de definir aquesta qüestió. I per tant, això què vol dir? Que el segon enviament dels fons aquests estructurals que arribin, no? I que després ja... O sigui, anar tirant endavant una mica la pilota, però que jo crec que la Comissió Europea, que sembla ser que sí que ha estat d'acord, ho acceptarà una vegada, però que l'any que ve, el 23, diran, aquí s'ha acabat la cosa, i o ens doneu, o veiem que realment hi ha reformes, o si no, us retindrem. Així és com en Polònia I a Hongria també estan retenint, però per motius més aviat polítics i judicials, aquí pot ser que ens ho aturin. I llavors, com ens pot afectar a tots nosaltres? Doncs, per exemple, aquesta reforma anirà encaminada a les cotitzacions dels autònoms. Uh-huh. O sigui que segurament sentirem a plorar i amb raó alguns autònoms de l'any que ve perquè els hagin augmentat les cotitzacions, no? O, per exemple, el que se'n diu treure el topall de les cotitzacions de la gent que treballa per compte aliena. Ara hi ha una cotització màxima. Encara que tu guanyis molts diners, hi ha un topall, un sostre. Doncs una altra qüestió és que les cotitzacions vagin augmentant cada mes, vull dir, que la cotització mensual, vull dir, vagi augmentant paral·lelament el sou que tu reps, i que no, que si reps un salari molt gran, que la teva cotització sigui molt més gran, perquè això és el topall, no? O, per exemple, una cosa que ja s'ha parlat de fa molt temps, és que es passi dels 25 als 35 anys el període per saber quina pensió tindràs, podràs tenir, no? Llavors, esclar, això també pot ser que faci baixar la pensió mitjana, perquè és clar, tu al començament, si penses 35 anys enrere, clar, tu al començament, si ets periodista estàs en pràctiques, si ets mecànic doncs gairebé també, i els sous d'antics, encara que siguin revaloritzats amb l'IPC, en el càlcul, són més baixos que no quan en tens 45 o 50 d'anys, no? Llavors això, aquesta altra qüestió que se n'ha parlat, però que evidentment per part dels treballadors, dels seus sindicats, doncs si hi ha hagut molta oposició, amb molta probabilitat jo crec que l'any que ve veurem que això ja s'impulsarà, perquè si no, per una banda, ja dic, la seguretat social doncs tindrà problemes seriosos per fer front cada mes, especialment amb els mesos que hi ha dobles pagues, no?
Sí.
I una cosa encara més plausible, que és que els diners que ens han de venir de regal des de Brussel·les, doncs ens diran que no, que o arregla el govern espanyol això o no arriben aquests diners, és una condició. Per tant, en pròximes connexions de quinzenals, no d'una forma immediata, però segurament en tornarem a parlar perquè, doncs, per el que acabo d'explicar.
Doncs en parlarem. Josep Anguera, moltíssimes gràcies per aquest ampli informe econòmic d'aquesta setmana i ens sentim d'aquí 15 dies.
D'acord, bon dia.